de Família i Bioètica fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. La directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, ha afirmat en una entrevista concedida a la cadena nord-americana CNN que s'ha de salvar l'euro almenys de 3 mesos. Lagarde no ha volgut, en canvi, vaticinar si Grècia sortirà de l'eurozona i diu i afegeix que serà una qüestió de determinació política. Mentrestant, el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Olli Rehn, diu que l'ajuda de fins a 100.000 milions d'euros a la banca espanyola servirà a Espanya per a la necessària reestructuració i recapitalització del sector bancari del país i ha assegurat també que les condicions de l'ajuda estan circumscrites al sector bancari. Aquí a Catalunya, 30.000 alumnes comencen avui les proves de la selectivitat. Aquest dimarts, primer dia, és el torn de les proves de llengua i literatura catalana i castellana, que són obligatòries i comunes per a més d'una matèria de modalitat. I en esports, tercer partit del play-off de Lliga ACB, el Barça Rigal va fregar el ridícul i va perdre la pista del Real Madrid. Ramon Castellola, molt bon dia.
Literalment escombrat pel Madrid, en perdre per 85-59, 26 punts d'avantatge pels blancs en un partit en el passat, i Pasqual es van deixar anar de manera preocupant durant el segon i el tercer quart. Aquest resultat deixa el Madrid a un partit del títol de la Lliga ACB, una victòria que podria arribar demà a la nit si el Madrid guanya en el quart partit de la sèrie al Palacio de Deportes de la Comunidad. En tenis, Rafa Nadal va marcar el seu nom a la història de la Terra batuda, d'en superat Djokovic per 6-4, 6-3, 2-6 i 7-5, després de la suspensió del partit a la final de Roland Garros, que es va reprendre ahir al migdia. Nadal va tancar el partit per la via ràpida i va remuntar al quart set. Aquesta és la setena vegada que Nadal guanya Roland Garros a l'Eurocopa, i amb això acabem. Jugats ahir, França 1, Anglaterra 1 i Ucraïna 2, Suècia 1. Avui a les 6, Grècia, República Txeca i Polònia, Rússia a 3:15.
Gràcies. Anem a conèixer la situació dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connectem amb Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Situació tranquil·la al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, sense incidències de moment. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Avui el comentari, quan passen 2:30 de les 9, ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Diuen que Franco, en els seus consells que li donava al príncep, l'actual rei Juan Carlos, sempre li deia: vale más príncipe mudo que tartamudo. Tots tenim coneixement del que és la socarroneria del poble, i especialment la galaica, quan diuen lo de mudo i tartamudo. En boca cerrada no entra mosca, diu el refraner castellà. Evidentment, això un polític no pot fer. Un polític no pot tenir la boca tancada, ni la deu tenir, perquè es deu als demés i ha de buscar el suport electoral dels demés, dels ciutadans. I menys encara un governant. Un governant no pot callar. No pot fer mutis pel foro, com diuen els actors de teatre. Un governant ha d'afrontar les circumstàncies, els problemes, les dificultats, els malsons, etc., per fer exactament allò que deu de fer. No allò que vol fer, sinó allò que deu fer. Aquesta diferència entre un governant estadista i un governant de partit. Un governant, un polític de partit, va a buscar el convenient per aconseguir més vots i continuar conservant el poder. En canvi, un estadista dona la lavativa, dona el tractament necessari, aplica el bisturí, passi el que passi, i li costi el que li costi. Això és el que els últims anys hem vist en Espanya inexistent. Els últims 8 o 10 anys, aquí, estadistes, hi ha que reconèixer que fora uns moments inicials del primer mandat del senyor Aznar, la resta ha sigut pur caprici o voluntat de no dir les coses clares per recaudar els vots. I aquí estem, amb totes les conseqüències. Mariano Rajoy ha anat amagant, i no vull explicar les coses tal com són en la seva pròpia naturalesa. I el diumenge va tenir que sortir a la palestra per fer una roda de premsa i explicar el que significava el no explicar-lo de Bankia i les conseqüències derivades d'immediat en la intervenció, digui el que vulgui, en el rescat, digui el que vulgui, de la banca espanyola. Per tant, quina és la diríem, l'explicació justificativa d'aquesta situació? Que el governant vol mantenir el poder, no fa allò que ha de fer, que és el que fa un estadista. La segona consideració sobre aquest tema és: el governant pot mentir? Taxativament, no. Una altra cosa és que el governant, per conveniències de bé social o de mal menor, no digui exactament tota la veritat per inconvenients conjunturals. Però mentir, mai. Ens trobem que, evidentment, tenim un debat extraordinari sobre si intervenció o no intervenció, si rescat o no rescat sobre la banca, quan en realitat el que estem vivint és un rescat en tota regla, amb la garantia en tota regla de l'estat espanyol, en tota regla, i que els paganos seran al final, si els bancs no compleixen en la seva devolució del préstec, serem els ciutadans que paguem impostos. Per tant, per què amagar les coses? Rajoy va dir: no estoy para cuestiones nominalistas. Les qüestions nominalistes que ell deia són dir la veritat, i dir la veritat en extrema gravetat. I això és tan perillós com quan un metge te fa un diagnòstic sobre un càncer que tens, per exemple, per cas, al colon, i que el tens avançat i no te vol amagar la veritat. No, és dolor de tripa, és mal de panxa. És el colon miserere que diuen els antics, que el portava sempre a la tumba. Un metge té que dir exactament el que veu. Té que donar el diagnòstic real, i un governant encara més. Perquè al fi i al cap la societat és un òrgan viu, i els ciutadans tenen dret a saber el que sofreixen, el que pateixen, el que tindran que patir demà, etc etc. I no se'ls pot enganyar. Per tant, dir que això és nominalisme és voler amagar l'ou. És allò que en escolàstica dèiem, ho definíem, la paraula mentir. La paraula mentir és, segons l'escolàstica, era decir o dir el contrari d'allò que estem pensant. Per tant, a mi no m'agrada que els polítics menteixin. No es pot admetre que menteixin, i des de luego, si hem de sortir del pou com ara estem o del forat, els governants tenen que prendre la iniciativa dient la veritat, sent sincers, no enganyant i portant a la gent il·luminada cap al final del túnel. Bon dia.
Entre les deformacions del sistema democràtic, la corrupció política n'és una de les més greus, perquè traeix alhora els principis de la moral i les normes de la justícia social. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
El Crist sense braços és el títol d'un llibre inspirat en l'església romànica de Sant Lutgeri, a Münster, Alemanya, i que consta d'una trentena de meditacions per acompanyar la pregària durant un mes. Una pregària que el seu autor, Ramon Rius, va fer davant d'aquest Sant Crist, una imatge de Jesús sense braços i afectat pel que va ser un bombardeig real durant la Segona Guerra Mundial. I és que la creu és la memòria dels crucificats, una memòria colpidora d'un Déu crucificat i record permanent de tots els que pateixen de manera innocent i injusta en el nostre món. Són imatges, precisament, les de les injustícies actuals, també del Crist crucificat. Ramon Rius ens fa aixecar la mirada cap a aquest Jesús crucificat per no oblidar els que pateixen i ens invita a combatre el sofriment amb les nostres mans, aquestes mans que no té el Crist crucificat en aquesta imatge. Ben conscients que la creu no és l'últim destí del qui segueix Crist, també aquesta anàlisi és especialment interessant per pensar que després de la creu, precisament, ve l'esperança en la resurrecció. Les pàgines estan inspirades en l'església de Münster, com dèiem, al nord-oest d'Alemanya, i davant de la imatge del Sant Crist sense mans ni braços. Ramon Rius, que és fill de Montfalcó Morellat, a la comarca de la Segarra, viu a Terrassa des de fa 25 anys i és pare de tres fills. És autor de la història de la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa i en el camp poètic també ha rebut alguns premis per diversos poemaris. Actualment també és col·laborador de la publicació de la Missa de Cada Dia de Claret. Amb Ramon Rius parlem durant els propers minuts. Senyor Ramon Rius, molt bon dia i benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia, bon dia.
Com està?
Molt bé.
Moltes felicitats, primer de tot, per aquest llibre, que és un llibre petit, però em sembla que molt intens, entre altres coses perquè al final de cada capítol té una sèrie de cites als evangelis que ja donaríem per meditar no durant un mes, sinó durant molt de temps.
Bé, va ser una invitació precisament a llegir l'evangeli. Més que llegir aquest llibre, el que m'agradaria és que el lector s'acostumés a llegir l'evangeli.
Amb aquest llibre el que pot fer és observar els capítols, llegir-los, que són curtets, i cada capítol, doncs, d'alguna manera proposa una pauta de meditació sobre valor, sobre el valor de l'amor quan partim el pa, del seguiment de Jesús a través del seguiment als germans i moltes més coses.
Sí, sí, sí. Ho he reduït a 30-31 meditació per establir, doncs, aquesta invitació a que sigués el llibre per poder ajudar a algú a la pregària de cada dia durant un mes.
Com és i què és el Crist sense braços? Una imatge que potser aquí coneixem
Vaig conèixer aquesta imatge a través del pare Ricard, que jo havia estudiat amb ell, ell va ser professor meu de grec, i em va invitar a veure aquesta imatge i a fer alguna cosa, a escriure alguna cosa sobre aquesta imatge. I casualment, un nen meu va ser batejat a la ciutat de Münster i vaig tenir l'ocasió d'acompanyar-lo i de veure i de visitar aquesta església. I amb la meva família vam fer una pregària davant d'aquest Sant Crist, que és colpidor. És un Sant Crist romànic, una majestat molt bonica, que durant la guerra va ser bombardejada pels aliats i va quedar sense brans i sense braços. Va estar restaurada, però excepte els mans i braços.
I això es va conservar així una mica de forma deliberada per simbolitzar el patiment,
sí,
també, de les imatges.
Sí, i a més, en la creu, on, en el lloc dels braços, hi ha una inscripció preciosa que diu: "No tinc altres mans i braços que els teus." I això va inspirar-me a fer aquest llibret.
Una imatge, doncs, colpidora. És curiós que, si es veu a la portada del llibre El Crist sense braços, surt la imatge, el Crist que conserva la corona, i conserva el rostre,
sí,
allò més important.
Són unes fotografies que va fer el meu fill, l'Assís, i que en elles s'hi contempla precisament aquest Crist sense braços i, a més, amb un forat al cor, producte de la metralla del bombardeig. I és aquest Crist que ens parla i que ens diu: "Necessito els vostres braços." I a partir d'aquesta reflexió i aquesta meditació han sortit aquestes breus pregàries o breus invitacions a meditar-ho a través de l'Evangeli, perquè demano que l'Evangeli es tingui al costat i que es faci servir més l'Evangeli que no pas el llibret.
Doncs queda explicat, Ramon Rius va decidir escriure aquestes meditacions recollides en el llibre El Crist sense braços a partir d'una proposta del claretià Ignasi Ricard i després de passar per la bonica experiència de veure un net batejat a aquesta església romànica de Sant Lutgeri a Münster, al nord-oest d'Alemanya. Suposo que això va ser fa uns anys o fa...
No.
Fa relativament poc.
Va ser precisament per Tots Sants
De l'any passat.
De l'any passat.
Per tant, no
I
fan...
aquest llibret jo vaig acompanyar la família i vaig estar-hi allà un parell de mesos i durant aquests dos mesos que vaig estar entre cuidant el nadó i ajudant a la meva filla i escrivint aquest llibret. Aquest llibret va ser tot escrit a Alemanya.
A Alemanya, doncs, fa mig any,
a
com aquell qui viu.
Sí, sí, exactament.
Per tant, vostè escrivia i posava una mica en pràctica el missatge d'aquest Crist, no? Necessito els teus braços. Vostè ajudava també a cuidar el nadó.
El primer que va sentir el llibre aquest, perquè li llegia el nen petit mentre el tenia als braços, va ser el meu net, que es diu Samuel.
Bé, avui ens acompanya Ramon Rius i Musoll, que és escriptor i que acaba de publicar el llibre El Crist sense braços, unes meditacions perquè, com ens diu ell, ens puguem acostar a l'Evangeli contemplant la imatge d'un Crist molt concret, però que d'alguna manera és una de les moltes imatges del mateix Crist en què tots creiem.
De fet, el que invito a tothom és de, quan estigui cansat, quan una persona es trobi desanimada, que entri en una església i que s'assegui davant del Sant Crist. Gairebé en totes les nostres parròquies hi ha una capella del Sant Crist. Doncs que s'assegui davant d'ell i que senzillament el contempli. I segur que sent en el seu cor alguna cosa. Segur.
El Crist crucificat, sens dubte, és la gran imatge que tenim de referència, sobretot en la història contemporània del cristianisme. Potser en els primers anys del cristianisme hi havia altres imatges també, però el Crist crucificat és una imatge doncs íntegra de referència. Ara també reivindiquem de vegades altres imatges de Crist, no? Del Crist ressuscitat o del Crist que s'acosta als pobres o del
Crist
que s'acosta als nens.
Sí, però el Crist sense braços i el Crist crucificat ens parla dels pobres de la Terra.
Òbviament.
Els pobres i estimats de Déu. Aquests pobres que tenim tan oblidats perquè hem fet una gran separació entre nosaltres, el primer món, i l'altre món, els altres mons, el món dels marginats. I voldria que aquest Sant Crist ens apropés als crits de cada dia, aquest crit que fan els que tenen fam, els que pateixen, els que no tenen ningú, etcètera, etcètera.
És el gran argument, la gran resposta quan gent que dubta o gent indiferent o gent no creient ens diu com pot haver-hi tant patiment si hi ha un Déu, no? Doncs precisament el Crist crucificat és la imatge.
Resposta, és la resposta.
És
la gran resposta. I la resposta també que serena el nostre cor. El nostre cor neguitós, el nostre cor que està tan embalat i amb tants sorolls a tot arreu que faci aquesta pausa davant del Sant Crist.
Ens ha agradat molt conèixer Ramon Rius, que ens ha acompanyat en aquests minuts. Ell ha publicat aquest llibre que recomanem als oients. Acaba de sortir, El Crist sense braços, unes meditacions a partir de l'Evangeli i la contemplació d'aquest Crist que hi ha al nord-oest d'Alemanya, a Münster, concretament. Vostè també és poeta, ha escrit diferents llibres, alguna cosa. Li agrada i continua fent-ho ara, en aquests moments?
Sí, també.
Té algun projecte per això, en aquest cas?
Sí, però els projectes, fins que no siguin realitat, val més no parlar-ne.
Ja en parlarem, llavors. Quedem d'acord que ens retrobarem, si li sembla bé, un dia que per parlar de poemes i d'altres aportacions de Ramon Rius, que ens ha acompanyat. Moltes gràcies, senyor Rius, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès.
Fins un altre
bon dia.
Gràcies, adéu.
Ràdio Estel.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. Cada setmana les tres pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'església que t'interessa. Aquesta setmana, gran festa de la família amb el Papa. 1 milió de persones ofereix a Milà el seu testimoni d'església domèstica. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de 10. És el moment, com cada dimarts a aquesta hora, de parlar d'història, d'art i de patrimoni. Aquest any, com segurament molts de vosaltres ja recordeu, amics oients, seguim l'itinerari de les catedrals catalanes. Ens acompanya Josep Maria Martí Bonet, que és el delegat de Patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona i també canonge de la catedral i director de l'Arxiu Diocesà. Doctor Martí Bonet, molt bon dia.
Bon dia.
Per cert, com està? La festa de Corpus va anar bé?
Molt bé. No va ploure aquest any.
Sí, és veritat.
Va anar força bé. Sí,
els oients que van escoltar-nos diumenge a la tarda van poder-ho comprovar, que ens trobàvem al Pla de la Seu, a l'exterior de la catedral
de
Barcelona. I em sembla que totes les catedrals de Catalunya també van poder fer a l'exterior, a Girona, a Tarragona i altres llocs, amb la processó corresponent, que sempre és molt bonica.
Sembla que sí.
Doncs seguim l'itinerari per les catedrals i avui fem una miqueta de recordatori breu perquè tenim en realitat 15 catedrals, comptant també la de Manresa, encara que no sigui catedral. Són la de Barcelona, Tarragona, Lleida, on hi ha dues, la Vella i la Nova, Girona, Tortosa, Urgell, Solsona, Vic, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, i després comptaríem la de Manresa, la d'Elna i la de Perpinyà, en aquest cas a la Catalunya Nord, sí. Encara que no siguin de territori espanyol, però també les comptem com a nostres.
Evidentment que és Catalunya Nord.
Sí.
Evidentment que, doncs, de les 15 catedrals ja pràcticament n'han fet 10, i avui farem la onzena. Ègara.
Sí, hem parlat de la de la de Terrassa, però ara ens centrarem en l'altre espai catedralici, que és l'històric, la de les esglésies de Sant Pere d'Ègara, que va existir com a catedral i com a bisbat entre el segle V i IX.
Sí, el bisbat de Barcelona, sabem que en el 450, el cim molt gran, doncs va ser dividit. Va ser dividit tota la part de Manresa i tota la part del Penedès, pràcticament, va ser, doncs, constituït una nova diòcesi, que en diem la diòcesi d'Ègara. I després el rest, o sigui, el litoral, la part litoral, va quedar en Barcelona. Aquesta divisió, que més o menys ara també s'ha fet, amb les dues diòcesis, que és Terrassa per un cantó i Sant Feliu del Llobregat per un altre, doncs pràcticament agafaven aquestes dues últimes, doncs, el que era la demarcació geogràfica d'Ègara. Per tant, arribava des de Pontons, podríem dir, fins a la part, doncs, del Montseny. O sigui, era una gran diòcesi. I sabem molts detalls d'aquesta diòcesi, perquè inclús es va discutir a Roma, doncs, un bisbe que va ser traslladat, doncs, un tal Irineu, que va ser traslladat d'Ègara a Barcelona, i el papa mateix, un tal Hilari, doncs, va dir que no, que havia de tornar a Terrassa, no? Havia de tornar a Ègara. I realment és un lloc interessantíssim després de les excavacions que s'han fet. Abans es deien que hi havia tres monuments, que és el monument, doncs, de Sant Pere, el monument de Sant Miquel i el monument de Santa Maria. Ara, després de les excavacions, s'ha augmentat, o sigui, n'hi ha 5 de monuments. Hi ha el monument de Sant Pere, de Sant Miquel i de Santa Maria, i a la vegada també hi ha un baptisteri, una església convertida en baptisteri, que no és altra que la mateixa rectoria, antiga rectoria que hi havia hi ha una piscina baptismal en el centre d'aquest edifici. Uh-huh. I després, al costat mateix, hi ha també tot un conjunt d'estructures arquitectòniques que devia ser el Palau Episcopal d'Ègara. Per tant, després d'aquestes excavacions s'han demostrat moltes coses. Entre elles és que a Ègara no hi ha una sola església o tres esglésies, sinó que hi ha 5 monuments i 2 piscines baptismals d'immersió, de tal manera que es poden veure les més ben conservades d'Europa. Una cosa fabulosa. Després també s'han fet excavacions per tots els cantons i s'han trobat també moltes tombes, de les quals cada una té el seu misteri que s'està estudiant, quasi 700 tombes d'aquesta època, o sigui, de l'època visigòtica. Interessantíssim. Ha sigut una cosa molt important el que s'ha fet, de tal manera que es diu que són les excavacions més ben fetes de finals del segle XX, principis del segle XXI.
I ara es conserven i es visiten aquestes esglésies
de
Sant Pere.
Sí. Se celebra missa, tot el que us podeu imaginar i més encara.
Ben actualitzada, doncs, la història d'Ègara, l'antiga diòcesi que va existir entre el segle V i IX i que va tenir 9 bisbes en total i va passar per un concili l'any 615.
Exacte, molt bé. O sigui, el primer és precisament Irineu. El segon conegut és un tal Nebridi, que és un sant. O sigui, tenim un sant bisbe d'Ègara, Sant Nebridi, que se celebra el dia 7 de febrer, la festa, que ens en parla moltes vegades, doncs, Sant Isidor de Sevilla, com un gran sant. Sant Nebridi, bisbe d'Ègara. Després tenim un tal Taure, després un tal Sofroni, després un tal Ilergi, un tal Eugeni, un tal Vicenç, un tal Joan, i després al final n'hi ha un que es discuteix si era bisbe o no era bisbe, però actuava com a bisbe. No era reconegut pels nous invasors, que van ser els francs, que és un tal Baius. Aquest es considera també bisbe d'Ègara.
I després ja ve, saltem fins a l'any 2004, i ja ve el bisbe Josep Àngel Saiz, l'actual de Terrassa, tot i que la diòcesi és diferent.
Sí. Evidentment que quan es va voler fer la divisió de Barcelona, doncs, esclar, va pesar molt precisament, doncs, la història del territori d'Ègara. I després també, home, casualment, no volguent-ho i tot, doncs jo recordo que vaig ser, doncs, tres llibres reivindicant que la seu d'Ègara havia de ser bisbe. Sí. No em van fer gaire cas perquè en comptes d'Ègara hi van posar-hi el nom de Terrassa, però en definitiva entre Ègara i Terrassa és el mateix, pràcticament.
Sí, i tant.
Hi ha una diferència d'uns 10 minuts per si un es troba a les esglésies de Sant Pere de Terrassa i es vol anar al Sant Esperit, doncs hi ha uns 10 minuts caminant, lleuger.
Ben a prop, sí. Per què es va dividir Barcelona en dues diòcesis del segle V i després en tres al 2004? Però vaja, seguint la història d'Ègara.
Es va dividir perquè el territori era molt gran, el bisbe es queixava de que no podia. Es van reunir els bisbes de tota la província, podríem, de Tarraconense. La província de Tarraconense agafava fins a Burgos, o sigui, era molt gran.
Era tot l'est de la península.
Tot l'est de Hispània Citerior, que es diu. I allà, doncs, van determinar que, doncs, es havia de dividir Barcelona. Però heus aquí que la mort del bisbe, que es deia Nundinari, doncs ell mateix va determinar en el testament qui havia de ser el seu successor. I això va arribar a Roma. I a Roma van dir que de cap manera un bisbe podria determinar qui havia de ser el successor. Això s'ha de tenir molt present.
Que és el Sant Pare, qui nomena.
No, de fet, no és el Sant Pare. Eren els bisbes, però no coaccionats per una candidatura.
Sí. Sinó que hi ha un sistema que...
Sistema que és el poble i el bisbat i els bisbes, els que determinen, bisbes i clergue, i els clergues que determinen qui ha de ser el successor.
Bé, dues preguntes molt breus per acabar. D'una banda, els francs de Carlemany, de vegades no tenim clar, potser històricament, si eren enemics o si eren amics del
nostre
país.
Si nosaltres llegim que hi ha molts documents que ens expliquen què feien els francs, realment, aquí a Catalunya, concretament, es van portar molt malament. Carlemany es va portar malament, perquè va voler borrar totalment l'estructura anterior visigòtica, i inclús els bisbes que segurament que hi havien, no els va voler admetre, va posar bisbes francs, o sigui, de França, podríem dir, i van quedar realment, doncs, sotmesos totalment a la litúrgia, els cànons i tot dels francs. I, per tant, es considera que van ser enemics dels catalans. De tal manera que diuen que vivien millor amb els sarraïns que no pas amb els francs.
Sí, sí. I una última qüestió de detall. Per què es diu ara només Terrassa, la diòcesi de Terrassa, i no Terrassa-Ègara, com s'ha proposat, em sembla, en algun àmbit?
Sí, suposo que al final
s'acabarà dient Ègara.
Ègara, Terrassa-Ègara, però... perquè és que actualment encara existeix un bisbe que es diu el bisbe d'Ègara, que és un bisbe d'Estats Units, que té el títol de bisbe d'Ègara.
Aquesta titularitat honorífica que es dona...
No és que esperem la seva mort, però quan es retiri, doncs possiblement que es pugui solucionar aquest tema de nom, no? Uh-huh. O sigui, que es pugui tornar a Ègara.
Perquè encara està per títols honorífics, com ens ha dit Martí Bonet. Gràcies, mossèn Josep Maria Martí Bonet, per haver-nos acompanyat fins d'aquí a 7 dies, si Déu vol. Bon dia.
Bon dia. Pròxim dia parlarem de Manresa.
Doncs ens passarem cap a Manresa. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Molt bon dia. La prima de risc continua alta aquest matí, oscil·lant vora dels 520 punts bàsics, mentre que la borsa espanyola opera sense tendència després que ahir va tancar salvant els 6.500 punts. Les incògnites que encara hi ha sobre el rescat bancari espanyol s'han rebut amb desconfiança de moment als mercats. I la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, ha afirmat en una entrevista que ha concedit a la cadena nord-americana CNN que s'ha de salvar l'euro en menys de 3 mesos. Lagarde no ha volgut, en canvi, vaticinar si Grècia sortirà de l'eurozona. Ha afirmat, però, que serà una qüestió de determinació política. Aquí a Catalunya, 30.000 alumnes estan fent a hores d'ara les proves de la selectivitat. Aquest dimarts, primer dia, és el torn de les proves de llengua i literatura catalana i castellana, que són obligatòries i comunes per a tots, a més d'una matèria de modalitat. Esports, bàsquet, tercer partit de play-off de la Lliga ACB. El Barça Riga el va fregar i el ridícul i va perdre la pista del Real Madrid per 85-59. En tenis, Rafa Nadal ha fet història i ha guanyat el seu setè Roland Garros després de guanyar la final a Djokovic. I a l'Eurocopa de futbol avui juguen Grècia, República Txeca i Polònia-Rússia. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El divendres 15 de juny, Festa del Sagrat Cor de Jesús. A les 7 del vespre, Eucaristia concelebrada amb el pare Oriol Oliveres, rector del temple, en motiu de les seves noces sacerdotals. I també, benedicció de la ciutat i de la nova campana. I diumenge 17 a les 12 del migdia, Eucaristia concelebrada i consagració de les famílies al Sagrat Cor de Jesús. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina ben lluny. Destins fantàstics pel 2012. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. Del 20 al 29 d'agost, Mesopotàmia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilan. I els peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. 93 409 2770. El club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns. 93 409 2770. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Vosaltres sou la sal de la terra, va dir Jesús. Si la sal perd el gust, amb què la tornarem salada? ja no és bona per a res, sinó per a llançar-la fora i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d'una muntanya. I ningú no encén una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la casa. Que brilli igualment la vostra llum davant la gent. Així veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del Cel. Aquest breu fragment del capítol 5è de l'Evangeli de Mateu ens serveix avui de punt de partida per a l'espai de família i matrimoni que fem sempre els dimarts a aquesta hora en col·laboració amb els equips de la Mare de Déu. Ens acompanyen Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Bon dia a tots dos i benvinguts.
Bon dia, Ignasi.
Bon dia, Ignasi.
Juan Carlos i Susi són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Barcelona. Avui parlem de la sal i de la llum, i és que una de les reflexions del jesuïta i gran referent en l'educació a Catalunya, Lluís Armengol, en el llibre titulat Vivir a fondo, parla precisament d'això, de la sal i la llum, i es pregunta si som realment sal i llum, ens referint sobretot a l'àmbit familiar, que és el que tractem, el matrimoni, però també a la vida en general.
Sí, vemos que muchas veces nosotros podemos caer en el desencanto así de vivir sin esperanza, ¿no? Sin alegría en el corazón. Entonces, este evangelio nos hace pensar, a ver, no nos está dando la posibilidad de ser sal y luz, nos está diciendo que somos sal y luz. O sea, que no hay vuelta aquí, ¿eh? No es para pensar si podré, si deberé, no. Entonces, esto es a la vez una misión y una tarea, de llegar a ser sal y luz para todo lo que nos rodea, para la familia, para los amigos, para los grupos, para los sitios donde estamos, ¿no? Entonces, también tomar conciencia de que somos una luz reflejada, de la auténtica luz que es Jesús, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
en realidad, este evangelio tiene mucha trascendencia y está muy vinculado a lo que puede ser nuestra realidad, la realidad de nuestra sociedad. Es decir, cuando no hay luz, no hay luz cuando se pierde el sentido de la vida, cuando entramos en la noche oscura de la desazón, del desaliento, de verlo todo negro, de lo que le llamamos depresión, ¿no? Clínicamente, pero esa, digamos, oscuridad es la que a la que estamos llamados nosotros a darle luz a través de las palabras y hechos de Jesús, que es el que a su vez a nosotros nos ilumina y nos permite ser reflejo de sus enseñanzas, de sus parábolas, de todos sus conocimientos. En el que, bueno, el Evangelio de hoy es clarísimo, ¿no? En cuanto a que debemos ser sal de la tierra, ¿no? Y luz del mundo.
Sí, debemos tener coraje de estar presentes en el mundo, de hombres y mujeres de hoy, en la familia, en la sociedad, pero no en forma pasiva, sino en forma transformadora. No tener miedo, porque sabemos que contamos con esa fuerza de Jesús resucitado, que es luz a pesar que vence las tinieblas, ¿no? Entonces, esa luz que nosotros, que reflejamos, porque no es que la tengamos por nosotros mismos, ¿no? Sino que esa luz que nosotros reflejamos, tenemos así un poco la obligación de ser transparentes a esa luz. Y por otro lado, en nuestra vida, con nuestras actitudes de vida, ser luz para los demás. Reflejar en ese sentido esa forma distinta de vivir. Con esperanza y con ilusión, ¿no? Fíjate que estamos bombardeados por noticias negativas por todos lados, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo para ver de que hay incluso personas que son lucecitas que van alumbrando las cosas bonitas y nosotros ayudarles también.
Una gran qüestió és també fer això, però no per un lluïment personal, sinó perquè hem de donar imatge del qui seguim, no de nosaltres mateixos.
Sí, no som nosaltres.
Clar, per això.
No som nosaltres.
Aquí també tenim un gran repte, no?
Però tenemos que vivirlo y ser conscientes de que somos sal porque Él nos ha salado, que nos ha dado sentido a nuestra vida y que somos luz porque Él nos ha iluminado, ¿no? Y que si no es por nosotros, ¿cómo va a llegar el mensaje a la gente? Tener esa valentía y esa esperanza de que todo es posible, de que se puede cambiar todo este estado de ese, mira, ahora qué desánimo, que todo va mal, que, sí, no, sí, que nos morimos, que nos hundimos.
Apocalipsis económico.
Sí, jaja. Pero también. El Brahma es la apocalipsis familiar también, más que la económica.
Sí, sí.
También Juan es Carlos. Importante saber cuál es el camino, cómo se llega a la luz. Y yo creo que es en la oración donde nosotros podemos conseguir chorros de luz muy grandes para luego poderlos proyectar. El otro día nosotros hacemos una oración mensual de los equipos de Nuestra Señora de Barcelona, y siguiendo la metodología de la Lección Divina y sobre todo los consejos del Padre Caffarel. Y una de las personas que estaba allí, una señora que ha quedado viuda recientemente, bueno, hace unos 6 meses, y que ha venido viviendo el duelo, como es lógico, sumida en la tristeza, en la amargura y sin verle norte a las cosas. Y ella nos decía, ¿no?, en la oración, dice, yo de repente una mañana amanecí, lo vi todo con claridad, que en realidad mi marido lo que quería de la vida es lo que yo tengo que querer ahora. Y fue como una iluminación, y a partir de eso logró ella una paz interior y unas ganas de vivir y de volcarse a sus hijos, a sus nietos y a la gente, que fue para ella como un descubrimiento. Yo creo que ahí es donde se palpa ese camino de iluminar, de ser testimonio y de encontrar el sentido a la vida, porque, claro, uno dice, lo dice muy fácil desde afuera, pero la persona que está deprimida y que lo ve todo negro, es muy difícil. No se trata de decirle, oye, mira las cosas con más positividad. No, es que la tristeza o que da, digamos, la depresión, el duelo, la pérdida de una persona tan, tan cercana, tan querida, es tremendo, ¿no?
Uh-huh. Avui, sí, parlem de Sal i Llum, perdó, un missatge que és molt apte pels likes i likes, per tant, pels matrimonis i les famílies, perquè és el missatge de sortir de nosaltres mateixos, de sortir de l'interior. Uh-huh. Sí, Susi, endavant, perdona.
Sí, mira, una cosa, hoy estábamos escuchando Rezando Voy, que es... Hacemos esa pequeña oración todos los días.
Sí.
Y dicen una anécdota muy bonita. Dice que había un día un señor iba en plena noche con un farol. Y en el pueblo que lo conocían, dice, pero ¿tú para qué quieres un farol si eres ciego? Dice, ¿para qué vas con un farol de noche si eres ciego? Si a ti tú no necesitas, sí, sí, el farol. No, dice, lo llevo para alumbrar a las personas que se encuentren conmigo. Fíjate, qué cosa tan profunda y tan bonita, ¿no?
Sí, tan.
Esa vocación de ser,
nosotros
luz,
mateixos, sí,
de ser luz para los demás desde su precariedad, ¿no? Uh-huh. Y realmente me pareció tan aleccionador, tan, tan bonito, un mensaje muy, muy, muy íntimo, ¿no? Uh-huh. Porque te lanza a abrirte. El saber que puedes conseguir felicidad dándote a los demás. Y que vale la pena, nos decía el padre Armengol en esta glosa, el sentir que cada día puedes empezar a vivir, por lo menos, si no tienes otra cosa que hacer, amando y haciendo felices a los demás. Si no tienes otra perspectiva, digamos, más... ¿Qué más, no? ¿Qué más que eso? Pero que eso te va...
Es importantísimo.
Te va a dar...
Uh-huh. Yo agrego una cosita antes, que ya se está acabando el tiempo, ¿no?
Sí, sí, un minutet tenim.
Es muy importante que en nuestros lugares de trabajo, en nuestro barrio, en nuestra parroquia, en todos los sitios donde estamos, se note que somos sal y que somos luz, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, y que se note que como cristianos estamos ayudando a darle sentido a la vida.
Tot el que hem dit avui, doncs, molt aplicable a la vida matrimonial entre l'home i la dona, a la relació entre pares i fills, a la relació entre germans, no? Al sortir d'un mateix i oferir aquesta llum que ens dona Jesús als altres. I podem acabar preguntant-nos, seguint la línia de la glossa de Lluís Armengol, si no fóssim ni llum ni sal, què faríem en aquest món? Qui es beneficiaria de la nostra presència? El Senyor, que ens ha donat la fe, hauria fet una mala inversió. Seria una llàstima. No ens podem conformar amb això. Així conclou aquesta reflexió el pare,
sí,
Armengol.
Sí, és veritat.
I tant.
Tarea i missió.
Doncs amb aquesta feina, compromís i missió, amb aquesta idea i aquest missatge, ens acomiadem avui de Juan Carlos Pérez i Susi Losada, matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu. Moltes gràcies i fins la propera. Bon dia.
Fins la pròxima.
Bon dia, Inés.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Et veig molt relaxada.
Sí, tinc controlat tot el que fa referència als campaments dels nens.
Com?
Amb l'especial campaments del Corte Inglés. Pantalons, samarretes, impermeables. Te n'emportes 3, en pagues 2 i pots combinar-los com vulguis.
Fantàstic!
T'ho he dit. Prepara un estiu fantàstic al Corte Inglés.
Tenim els preus més frescos perquè el teu estiu comenci aquí. Estiu fantàstic al Corte Inglés.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Passen 2:03. Comencem els minuts que dediquem cada dimarts a aquesta hora a parlar de bioètica, un diàleg on avui ens acompanyen el metge i sacerdot Xavier Sobrevia. Bon dia, doctor Sobrevia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
També ens acompanya avui Inés Espallargas, que és metgessa de família i màster en bioètica. Hola, benvinguda.
Bon dia.
Avui parlarem del Dia Mundial del Donant de Sang, que se celebra aquest dijous, com cada 14 de juny, i més que parlar del dia, doncs suposo que avui vostès voldran ajudar els oients a reflexionar sobre la importància de donar sang, més enllà de la commemoració concreta. Per on podem començar, no? Perquè és un gest humanitari, solidari, i fins i tot a compromís, no? A favor de la vida. És un gest molt bioètic, el de donar sang.
De fet, el lema és cada donant de sang és un heroi. És el lema que han volgut.
Potser és una mica... També...
És una mica massa efectista, però bueno. Sí. Sí, és un acte de solidaritat.
Sí, sí. Potser una persona que dona sang no està bé que digui soc un heroi, però és una heroïcitat.
És per animar la gent a fer una cosa bona pels altres.
A més, amb aquells lemes antics, no? Donar sang és donar vida, no? Això sí que és ben cert.
És ben cert i són a vegades lemes molt ben trobats, no? És a dir, ara mateix es fa servir bastant aquest amb una vegada no n'hi ha prou, que et trobes a molts hospitals i molts llocs. També aquesta transmissió de la importància en què una donació de sang, després, bueno, com a falta sang, doncs això es divideix normalment en 4 bosses, perquè doncs, qui necessita concentrat d'hematies, doncs, els glòbuls vermells, doncs, se'ls doni això, qui necessiti doncs, el plasma o per uns factors de coagulació o uns altres qüestions de que cada part de la sang se li doni al pacient que realment la necessiti. No? És un luxe quan hi ha la sang fresca. No? Que, és a dir, la sang completa és difícilment, està com molt restringida perquè n'hi ha poca i en aquest sentit doncs, s'intenta estirar al màxim possible cada una d'aquestes donacions. Aquesta és una jornada instituïda per l'Organització Mundial de la Salut recentment. Això, vull dir, és una cosa que portem 2 anys, va ser el 2011 i ara el 2012. També inclús s'ha establert com una seu del Dia Mundial dels Donants de Sang, que l'any passat va ser a Buenos Aires i aquest any és a Seul, és a dir, té aquesta dimensió també internacional, i per fer-nos a tots molt més conscients de la importància d'aquest gest. Parlem de solidaritat, però penso que valdria la pena parlar d'acte d'amor. Jo recordo trobar-me a la sala d'espera d'això, anar a donar sang a un hospital, no? Ja fa bastants anys, quan era estudiant de medicina.
Feien pràctiques també
amb aquests gestos. No barregis i no insinuïs coses molt lletges. I això, recordo trobar-me una persona i dius... I per què donem sang? No? Jo no sabies molt bé què dir, no? Està bé. En el fons, no deixa de ser un gest altruista i un acte d'estimació, de voler el bé d'altres persones, no? Desconegudes, moltes vegades. A vegades sí que hi ha això de que tens algun familiar ingressat amb alguna intervenció quirúrgica important i que demanen als familiars que hi vagin a donar sang, i això és molt bo, però aquella sang vés a saber per què es farà servir. El que passa és que realment potser per aquella intervenció d'aquell familiar potser es facin falta 4 o 5 bosses de concentrats de maties o el que sigui, i convingui l'animar o sentir-te com més implicant, no? Perquè la gent faci aquest pas. No?
Les preguntes més freqüents que es fan als pacients o... qui pot donar sang? Doncs pot donar sang tot aquell que estigui sa, així en resum. Major de 18 anys i ha de tenir un pes correcte, és a dir, ni... per què? Pues perquè ha de tenir un estat de salut, perquè si no, clar, la sang és pel qui la necessita.
I estar sa vol dir no estar passant, per exemple, per cap procés víric?
Ni per cap procés víric, ni per cap malaltia infecciosa, etcètera, I tenir una atenció normal, és a dir, la gent amb l'atenció molt baixeta, clar, si li treus de cop un quart de litre de sang, doncs pots provocar-li problemes. Les persones sanes, majors d'edat...
Que no tinguin la pressió baixa.
Exacte, que no tinguin anèmia. Això les dones et fan una prova abans i et diuen si tens anèmia, òbviament no pots donar sang, perquè en tot cas potser la necessites tu. Però habitualment la major part de gent sana podem donar sang.
També influeixen els grups sanguinis, sí. Sobretot pel que fa als destinataris d'aquesta sang.
Exacte. Hi ha grups sanguinis que són els donants universals, no? L'O negatiu, i en grup, però això no ho és a dir, no implica si pots donar sang o no. Això ja ho decideixen quan tracten la sang que tu has donat, perquè la sang que es dona, com ha dit mossèn Sobrevia, es divideix, s'extreuen el plasma, les plaquetes, tal, tal. No hi ha cap substitut que es pugui fabricar. És a dir, hi ha gent que diu, ara ja ha avançat molt la tècnica, ja fabriquen el plasma i fabriquen la sang per processos industrials. No. O sigui, la sang només la podem donar als diguem-ne, valga la redundància, els donants vius. Sí, no la podem fabricar.
No s'ha pogut sintetitzar artificialment. S'ha investigat, s'està investigant en qüestions d'aquestes, però veus que les qualitats i la perfecció que té la sang humana no es troben en altres possibilitats.
Això em referia, doctor Sobrevia, quan li feia la broma de l'estudiant de medicina, no altres coses, la investigació sobre els donants de sang.
No, però clar, aquí...
I predicant amb l'exemple, també, no? Això de donar sang és predicar amb l'exemple.
Aquí, però clar, dius, fins aquí punt la donació de teixits o òrgans. Parlem de la sang com un teixit, és a dir, parlem d'una substància i que per a causa de pressions un pugui sentir-se que ha de donar sang, estaria violentant la seva llibertat, i en aquest sentit és algú que s'ha de respectar, s'ha d'informar i que no es pot obligar. Llavors, és bo que sàpiguen les conseqüències molt positives que té aquest gest, el nul risc de que donant sang a un li pugui passar alguna cosa, és a dir, com a molt, mira, si l'infermera no és molt habilidosa, potser punxaran 2 vegades en comptes d'una, però...
No sol passar, Són molt habilidosos. Per experiència, ho dic,
És el mateix que les punxades
sí,
per
una analítica,
sang,
igual.
I treuen una mica més de sang.
L'última vegada, no només vaig donar sang, sinó que també vaig... l'última o la penúltima, apuntar un registre de la red per donants de moll d'os. Llavors dius, ara això és també... És bo potser informar els oients, perquè És a dir, vas a donar sang normalment i dius, mira, també que agafin una petita mostra doncs, per que se'm miri quin tipus d'immunitat jo tinc i si jo potser en algun pacient, doncs, sobretot parlaríem doncs, de leucèmies, doncs podria jo ser un possible donant
de
moll d'os. Llavors també una cosa interessant des de fa poc temps, potser 2 o 3 anys, doncs que ja per fer aquesta donació de moll d'os ja no fa falta punxar el moll d'os, llavors, sinó que t'extreuen les cèl·lules de la mateixa sang, potser és un procés que durarà unes hores i perquè tinguin suficients cèl·lules, però que en certa manera ja es fa una selecció a partir de la sang que tu tens i per tant és molt menys traumàtic i molt menys, diguem-ne, molest que podia ser-ho fa pocs anys, no? Això potser és una informació important perquè seria molt important que el banc de dades sobre les possibilitats de gent possible donant augmentés i donar més fàcilment una resposta a persones que a vegades tenen l'únic recurs per poder vèncer o curar-se la malaltia, doncs el recorre un trasplantament.
En aquest cas el moll d'os, però pot haver-hi altres formes de guarir malalties, no? A través de teixits de persones vives o quan morin, però que...
Sí, en aquest sentit, el tema és això, que la gent, doncs, això potser quan un va visitar un malalt, doncs mira, aprofita ja per anar a donar sang. Vull dir que en aquests, a vegades dius, és que jo no podré... Bueno, doncs pensa la propera vegada que vagi a un hospital important, no tots tenen possibilitat de fer aquest trasplant, fer l'extracció de sang, o després també moltes vegades que van als pobles o van a institucions on doncs es fa el dia del donant i va allà a l'autocar, doncs, i es pot fer la donació, no?
No, i és la mentalitat aquesta, no?, de la solidaritat, perquè realment és molt necessària la sang, i encara que en aquest país, en països, diguem-ne, del primer món, doncs hi ha moltes donacions, encara fan falta més, i fa falta que la gent doni sang perquè hi ha molta necessitat d'aquests teixits.
Només voldria acabar fent un homenatge a que això se celebra el dia 14 de juny amb motiu del naixement d'un gran investigador, un biòleg austriac, que va ser el que va descobrir el sistema dels anticossos, que, millor dit, el sistema dels antígens que tenen les cèl·lules de la sang, no? Tot el que coneixem per al sistema ABO0 i també per a l'RH. Aquest seria bo, doncs, en certa manera, doncs, també fer aquest comentari, que és el doctor Lan Steiner, que doncs, jove, amb 29 anys, descobreix el sistema AB0 i després amb 39 doncs, també l'RH, no? Negatiu, positiu, tot això que fàcilment la gent li sona, doncs, bueno, gràcies a aquesta investigació a principis del segle XX.
Efectivament, el 1940, quan el doctor Lan Steiner, austríac, va aconseguir, doncs, fer un gran avenç que després ha permès crear tota aquesta gran xarxa solidària, altruista, amorosa.
Sí, perquè realment no totes les sangs serveixen per tothom i cal tenir-ho ben clar.
Això es gestiona, evidentment, en els hospitals, en els centres sanitaris, també ho aclarim per als qui ens escoltin, i que la possibilitat de donar sang als hospitals en qualsevol moment és viable, encara que no siguin tots, però sí en molts, i després amb aquestes campanyes, amb uns vehicles que passen per pobles i ciutats i que...
La festa major, bé, ja...
Això sí. Mateix, eh? I també està bé celebrar la festa major amb aquest gest altruista, com és el de donar sang. Recordem, per cert, que el papa Benet XVI, diumenge passat, després de l'Àngelus Dominical, va fer un homenatge als donants de sang i va animar tots els éssers humans a pensar en aquest gest amorós. És a dir, que el papa també és sensible a aquesta commemoració de dijous.
Molt bé.
Comentar alguna cosa sobre això? Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies per la vostra participació. Hem estat avui en l'espai de bioètica amb Inés Espallargas, que és metgessa de família i també màster en bioètica, i el sacerdot i metge Xavier Sobrevia. Recordem, per acabar, que existeix a Espanya la Federació Espanyola de Donants de Sang, i a Catalunya també hi ha un moviment associatiu que també és positiu valorar, no?, perquè són els que de vegades també ajuden amb aquestes preguntes que tots ens podem fer.
Sens dubte.
Doctors Espallargas i Sobrevia, fins la propera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui volem acomiadar-nos recordant que ha començat a Dublín, a Irlanda, el 50è Congrés Eucarístic Internacional. Va ser diumenge, amb una celebració d'obertura i l'Eucaristia del Corpus Christi, on van assistir més de 12.500 pelegrins de tot el món reunits a l'escenari de la Royal Dublin Society, on es fa aquest Congrés Eucarístic Internacional durant tota la setmana. El Congrés Eucarístic és una cita de referència per a la vida eclesial i ens recorda que podem aprendre moltes coses més encara de les que sabem sobre el gran misteri de l'Eucaristia per als cristians. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb tots vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, la Carolina Costa i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dia. Fins demà a les 8.
Ràdio Estel.